Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Pues muy buenas tardes, hoy en directo el jueves 19 de febrero de 2015, San José. La radio a la carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripollerradio.cat, la frecuencia es el 91.3 de la FM y el teléfono de nuestra emisora el 93594-2164. Las vías técnicas está Xavi Gisper y os habla Ángel Esteve, 19 de marzo, ya os digo, San José. Y el Día del Padre, mi teoría siempre he dicho del Día del Padre, San José, antes el Día de la Madre era el Día de la Purísima, el día 8 de diciembre, lo cual lo veía más lógico porque está a 9 meses del Día del Padre. Pero bueno, ahora por cuestiones de las grandes tiendas y las grandes superficies lo celebran en mayo, el Día de la Madre. Bueno, pues felicitamos a todos los José, Pepe, Pepito, Josefinas, Finas, Pepas. Por cierto, que ya saben que José, el que se llame Pepe, era porque era el padre putativo de Jesucristo. Padre putativo es P, P.B. ponían en las enciclopedias y ahí viene de José el que también se llame Pepe. Aclarado o recordado este punto, vamos al programa de hoy. Toda la música que sonará estará interpretada por bandas de la Comunidad Valenciana y charlaremos en el programa con nuestros invitados Silvia de Miguel y Jordi Jiménez. Ellos desde la Societat Coral del Vallès están trabajando a tope en el proyecto de la Escuela de Música en Ripollet. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Pues ya han empezado clases, ¿no? ¿Cómo van las cosas?
Doncs bé, enfeinats, que és el que comporta fer classes, però enfeinats perquè ens ve molt de gust. Mm-hmm. Perquè dona feina, si vols educar i vols ensenyar, demana molt compromís. I doncs, de moment estem en això. S'han començat a fer una mena com de classes conjuntes, que és una mica una assignatura conjunta, que forma part de la formació troncal dels instrumentistes, dels músics, i en principi estem amb això, amb la coral, corals infantils i un conjunt instrumental.
Nos enteraremos en el programa de muchas cosas sobre la coral, sobre la escuela de música, futura escuela de música, pero ahora, como estamos en Valencia, vamos al ritmo del paso doble. Vamos a un paso doble que es de la zarzuela La Bien Amada, que la hizo José Padilla, era de Almería. José Padilla tenía una novia valenciana y escribió una canción que la metió en la zarzuela, en la Bien Amada. La canción era un coro de marineros o de pescadores que decía más o menos, en vez de Valencia, decía te quiero porque tienes en los ojos la mirada traicionera. Y esto después le gustó la canción, la sacó de la zarzuela, la hizo como pieza, la estrenaron en el Morin Rouge, allá por el 1924 y 25, a primeros de año. Y en aquella época ganó la canción, sus representaciones, la primera semana, 25 millones de francos, y estoy hablando de 1925. Pues escuchamos la versión de Padilla Peñarroya, interpretada por la Banda Sinfónica Unión Musical de Liria, Valencia, dirigida por José Miguel Micó Castellano. Thank you. Ahí estaba el paso doble de Valencia, de la zarzuela La Bien Amada. Vamos a conocer un poco quién son, quién están. Al principio decía micrófono sí. cerrado que allí en Avanilla, pueblo que me dio nacer y me soporta cuando voy. Estaba el tío Natalio, que cuando a los críos hacíamos cualquier cosa por allá empezaba a decirnos de todo, y cuando ya nos quería decir lo peor de lo peor, tomaba aire y decía, músico, yo no sé. Vosotros no creo que
tengáis. Yo creo que había tenido una mala experiencia personal.
Tengo aquí una revista, Jordi, que dice, de hace 21 años, diciembre del 94, Jordi Jiménez, un joven ripolletén de 24 años, ¿no? Que está protagonizando.
Que fue sin sumas, ¿no?
Sí, sí. Tiene una brillante carrera musical, con éxitos considerables. Vamos, llevaba ya 5 años en la Cobla de Sabadell y en la Orquesta Galana, ya en aquella llevaba 5 años. ¿Cómo empezaste con esto de la música?
Segurament vivint l'ambient musical a casa. A casa meva els meus pares cantaven amb el Coral Cerdanyola. De petita, quan aquesta estava inactiva, però hi havia una mica com d'activitat a porta tancada d'aquesta coral. I jo de petit ja vaig començar a viure aquest món de cantar, doncs, com una mena com de sensibilització cap a la música, el que avui en dia doncs, es fan a les escoles de donar sensibilització musical als nens, acostar-los cap aquí. I va ser quan més gran vaig decidir-me, ja massa gran potser pel que és el habitual, que vaig haver de triar quin volia ser el meu futur, en què vaig optar una mica amb el suport de casa, perquè ja veien quines eren les meves inclinacions cap al futur, doncs a dedicar-me a la música. I recordo que penso que tenia 16, 17 anys, que estava fent el BUP, COU, que s'estudiava llavors, i havia de decidir què feia, carrera,
en el 87.
En quina carrera triava, i vaig triar música. O sigui, vaig triar música, no existia això com a carrera, com a tal, en aquell moment, però sí que hi havia totes les assignatures al conservatori per formar-te un futur. I vaja, es tractava de tocar un instrument i buscar un lloc on tocar-li i guanyar diners amb això.
I Sílvia? I Sílvia?
Doncs jo vaig començar a estudiar a l'Escola de Música de Cerdanyola, amb 8 anyets, i els meus instruments que jo portava eren el piano i el cant. De seguida em vaig decantar cap al cant, perquè m'agradava moltíssim, I sí, una mica com el Jordi, a l'hora de la gent al BUP es plantejava quina carrera faré, dic jo no em faré cap a la universitat perquè acabaré la meva carrera de cant, de piano, al conservatori. Però amb la meva generació és quan van treure l'educació musical, o sigui, van al magisteri, com si diguéssim, el van començar a especialitzar. I vaig pensar, doncs mira, no m'importaria, perquè de fet sempre m'he mirat la música com una eina per de teràpia, una eina d'estudi. A mi sempre m'ha interessat molt la part filosòfica i la part més medicinal, no?, per dir d'alguna manera, de la música. I llavors vaig començar a estudiar educació musical, després musicologia, i actualment estic amb la musicoteràpia. Vull dir que és una vessant molt... El Jordi és molt més músic, no?, intèrpret,
sí,
no?
Sí, sí.
I jo he tirat molt més pel tema de la teoria, filosofia... Què pot aportar la música?
El que passa és que són temes que van lligats, són maneres de viure la música que van molt lligades, una sense l'altra no existeix.
No, és que soy un complemento en lo que estáis a la cabeza de esto que se quiere conseguir aquí en Ripollet, esta escuela de música.
Sí, segurament trobaríem perfils que ara complementarien més, ara no em facis dir quins, però vas, a mesura que vas creixent i vas coneixent persones, vas veient coses que tenen ells que vols adquirir o que t'agradaria arribar-hi, doncs, perquè és una disciplina tan àmplia que abarca tants aspectes globals de la vida, la música, que vaja, que sempre en trobes de nous que resulta interessant.
T'has especialitzat en algú, és impossible abarcar-ho
tot. És que queremos que a través de Ripollet Radio, a través de los medios, conozcan también quién está a la cabeza de que no somos allí o no sois, ¿no? Estamos en la coral ayudando, pero que... no son cualquiera los que hay ahí a la cabeza. Algunas veces no somos profetas en nuestra tierra y aquí tenemos dos personajes que sois...
Bé, per l'experiència, bàsicament, que vas adquirint. Vull dir, les virtuts que puguis tenir o amb les que vulguis néixer, ja neixes amb allò. Jo crec que realment el que s'ha de valorar o el que podem aportar no és aquestes virtuts, elles ens ajuden potser, però és l'experiència que hem anat adquirint.
Y la experiencia que tú cogiste el trombón, pero después te estuviste especializando en Toulouse y has corrido medio mundo con el trombón, Jordi Savall, con, ¿no?
Sí, bueno, forma part una mica de formació i de l'inquietud aquesta, segurament, que ens va, que ens porta ara a voler encetar aquest nou projecte.
Mm-hmm. Os gusta ensenyar?
Oh, molt. Sí. És que jo de vegades em plantejo què faria, si no... sí. Ja fa 22 anys que faig classes de música amb diferents formats, en escola de música, a secundària, a primària... Sí, sí. No, realment no sé què faria si no fes això.
Sí, jo també. Jo potser no fa tants que m'hi dedico d'una manera així seriosa. Són 17 anys, Déu-n'hi-do, també. Són 5 enrere, 5 menys que la Sílvia, potser. Però, vaja, és que al començament t'ho agafes com una mena com de fer classes per completar la teva jornada, o digue-li com vulguis, no? Però acabes agafant una empatia amb els alumnes, una necessitat de voler compartir allò que tu saps, i realment quan trobes, sempre hi ha aquells alumnes que no volen estudiar, que venen, no saps per què venen a estudiar, perquè no estan per la classe. Però n'hi ha aquells altres que t'escolten, que et miren amb aquells ulls grossos com mussols, i les orelles suposo que també, i que tens necessitat de donar-los aquesta informació, això que tu saps fer. Y sí. Veas que disfrutan.
Yo creo que esto de ser músico no es un trabajo. Jordi decía, un amigo común que tenemos, Jordi Ayepud, me dijo, dice, Jordi dice que mientras puedas vivir tocando el trombón, él no trabaja.
Bueno, yo es que... Sí. Sí,
no, es una broma que faig, o cantant, o el que sigui. Sí, sí.
Sí, de fet, jo quan al migdia marxo de casa, mai dic, me'n vaig a treballar? No, jo me'n vaig a l'escola. Uh-huh. Mai vas a treballar, sí.
Si os parece, escuchamos una pieza. Es de está tocado por una banda también de música, por la banda de La Lira, de Carcagente. Y es el vals del Cascanueces. Vamos a ver cómo suena el vals del Cascanueces también por una banda. Bueno, ahí estaba el Cascanueces. No es chimpún chimpún una banda de música, que también es pa chimpún chimpún.
Pot ser però, tot. Sí. Eh? Pot ser tot.
Sí, sí, sí.
Un instrument, sí, bueno. Un instrument acabes triant què és el que vols tocar.
Però moltes vegades la gent es pensa que una banda només pot interpretar un pas doble o... I, de fet, estan fent obres de música clàssica, no?
Sí, i moderna, bandes sonores i de tot. És que jo crec que, en el fons, és la banda, com un instrument sol, és un vehicle. Llavors, amb aquest vehicle, tu toques el que tu vulguis.
Pot ser qualsevol cosa.
I per què una banda i una escola de música aquí en Ripoll?
Perquè és necessari, bàsicament. No?
Perquè en aquests moments no n'hi ha.
Sí. Sí, creiem d'alguna manera que la formació musical forma part, a diferència del que pugui pensar el ministre Bert, de la formació troncal d'una persona.
Sí, sí. El ministre diu que distrae la música, no?
Sí, ell diu que distreu, que la música distreu de les altres matèries.
Doncs nosaltres
O diuen que diu això. Sí, vaja, sí, jo amb ell no he sentit dir aquestes paraules, però he sentit altres comentaris o altres actituds, més actituds que això, que em porten a pensar que pugui ser cert.
Mm. Està demostrat que amb la música treballes aspectes com l'atenció, el respecte, la companyia, no? El companyerisme. Has treballat moltes coses que després incideixen en la teva vida i en els teus estudis.
No, és que hi ha diverses idees. Uno puede ser de una idea, otro puede ser de otra, pero te coges la partida. Están tocando todo, están...
Sí. De fet...
És una unió.
Mira, saps què passa? Per sort, actualment hi ha molts estudis neurològics que estan demostrant l'activitat del cervell, no? Quan una persona fa música... I tots aquests estudis el que demostren és el que sempre diem, no? Que la música aporta només que valors a la persona i connexions entre els diferents, entre els dos hemisferis.
És que la música ja té dos parts naturals, que és el ritme i la melodia. Val? I cadascuna d'aquestes parts es desenvolupen a un hemisferi diferent del cervell. Vol dir que en el moment que estàs fent música estàs treballant amb el cervell al complet. Mm. El còrtex cerebral, que és el que uneix d'això, si l'estàs fent treballar més... directament ja es desenvolupa molt més, la qual cosa no fa altra cosa, és que a més és molt simple, de fet, és transmetre les idees d'un cantó a l'altre d'una manera molt més ràpida que si no ho fas. Llavors, esclar, el músic ja es desenvolupa amb aquesta facilitat, que no és cap virtut, tampoc et fa ser millor que els altres, però sí que d'alguna manera optimitza el teu sistema cerebral des del teu formació.
100%. Mira, tu ara mires, poses el cervell del Jordi, vale? El mirem, i el poses al costat d'un cervell d'una persona que no fa música i veuríem que el seu còrtex és més gruixut. Hi ha zones del cervell que estan molt més... Bueno, són diferents, estan més gruixudes. Hi ha molta més connexió entre l'hemisferi esquerre i dret. I clar, això diuen que clar, després va molt bé per les situacions diàries. Sí. Ets molt més àgil a l'hora de...
Leo en la revista de... en el butlletí, en la entrevista que te hacían en febrero a Jordi, ya le hacía la entrevista esta, y que queréis convertiros en uno de los ejes musicales del pueblo.
Sí, va, això és una manera de dir-ho, perquè... Però no, bueno, funciona, però no deixa de ser veritat. A veure, jo entenc que des de la meva figura de director de la societat coral, doncs he de prendre unes decisions en quant al futur d'aquesta mateixa entitat. Forma part una mica de la figura. Llavors les puc exposar a la Junta i la mateixa assemblea de la societat acabarà decidint, doncs, si aquestes decisions, que puguin ser més o menys importants, doncs es tiren o no endavant. Evidentment, les musicals del repertori que fas, en principi, ja, d'alguna manera hi ha confiança. Però n'hi ha altres com més importants, com és aquest projecte de fer una escola de música. Llavors, a partir d'aquest punt, doncs, a mi em va semblar, d'acord una mica amb la Sílvia, perquè com a companys de la coral, que jo sóc el director, però no deixo de voler ser una mica company de tots, perquè aquesta proximitat que t'ajuda a treballar molt, doncs ja s'havia parlat, doncs, de com ens agradaria fer projectes, és a dir, una mica dels ideals pels quals vas fent coses. Doncs, aleshores, doncs, el tema aquest de convertir-se en un eix, una mica jo crec que és que a partir de l'entitat coral, que és una entitat amb molta història a Ripollet, estem parlant de 137 anys de història, a partir del moment en què Ripollet es troba desemparat en l'ensenyament musical, doncs ha de prendre algun tipus de decisió, i potser si jo estic al davant, doncs em toca a mi fer encendre la flama aquesta. Llavors, doncs, si prenem que la coral té una maduresa musical avalada per tots aquests anys en els quals ininterrompudament està fent música, doncs qui ha de ser qui aprengui una mica les regnes d'aquest ensenyament? Doncs jo crec que és l'entitat.
Escuchábamos antes, hemos empezado con un paso doble, después nos hemos ido al Cascanueces. ¿Qué os parece si escuchamos otra música diferente a la clásica, ¿no? O la culta? Y suena ahora Glenn Mess Wolfgang, a cargo de la banda sinfónica La Amistad de Quart de Poblet. La dirige Llorenç Mendoza. Estaban pasando, ¿eh? Lo estaban pasando bien, ¿no? Y en esto tú, Jordi, tienes experiencia, porque por el Apolo también estás tocando cada dos por tres.
Sí, habitualment, un cop al mes, almenys, amb la Sisticona Big Band, i tenim una actuació allà, una actuació que és més... que, bueno, ens ho passem molt bé tocant, però va dirigida sobretot als ballarins, el que s'està posant molt de moda ara l'indie hop, i la música que es toca doncs és swing. Llavors, doncs, amb la Big Band anem allà, toquem, ens ho passem molt bé. Són diferents maneres de viure la música. Si estàs tocant alguna cosa clàssica, com has comentat abans el Trencanous, o estàs tocant jazz, i implica diferents maneres de tocar, de viure la música, de sensacions. És molt... En alguns és més cerebral, en altres és més física, l'experiència... No, i no sabria dir-te si he de renunciar a una d'elles. Jo, almenys en el meu cas, quina hauria de deixar, perquè... Porque un plan de diferente manera.
Sí, sí. Estáis trabajando, es un reto que estáis trabajando ahora a tope, todo esto de la escuela, ¿cómo lo lleváis?
Bueno, la veritat és que últimament, pues, sí, és, com tu dius, a tope, amb el Jordi ens estem veient pràcticament cada dia.
Bé, hi ha alguns dies que ho evitem, però al final algun WhatsApp o algun missatge.
I caps de setmana, amb reunions fins a les 2 de la matinada, això és cert, eh? És cert. Mm-hmm. Perquè volem que al setembre estigui tot. I, però bueno, encara no podem saber ben bé coses segures perquè, bueno, ho estem parlant amb l'Ajuntament, també hi ha una negociació pel mig que hi ha molt d'interès per les dues parts, de veritat que sí. Però, bueno, estem acabant d'estudiar, pues, espais, dotacions i tot això, una miqueta. Però, clar, mira tot el que implica, no? Nosaltres som, pues, músics, no? I, en canvi, clar, estem amb números i amb històries que... Uf, pues s'ha de fer, s'ha de fer.
Esto me lo decía Maite Mer, la soprano de allá de Girona. Dice, claro, ella canta y también tiene que llevar las cuentas, esto, los contratos, sí. Los, porque también habrán profesores, habrá de todo, todo esto.
Sí, sí, es muntar desde el organigrama de l'escola, de assignatures, és a dir, el projecte curricular de base que haurien de tenir tots els nens petits que vulguin formar part. O sigui, des de quadrar això amb horaris, matèries, continguts, fins a crear el que és la comptabilitat interna que això comporta. Perquè, evidentment, vull dir, tot això no deixa d'esdevenir, diguéssim, al final un treball, una relació laboral amb professorat i amb tot això. I, clar, vull dir, no és la nostra especialitat, però, d'alguna manera, una mica l'hem de conèixer. Clar. I després ja veurem si tot ho acaba portant un professional, un gestor, perquè el volum de feina pot esdevenir realment important i conceptualment una mica se'ns pot anar una mica més enllà del nostre coneixement, del nostre saber.
I què valoració haríeu d'aquest projecte, en aquest punt? Què valoració haríeu de...
Bueno, és molt incipient, no?, tot plegat, però jo estic contenta de la il·lusió que estem posant, que és moltíssima, i estic contenta de ja us dic, no hi ha res tancat, però estic molt contenta de l'interès que hi ha per part de l'Ajuntament i de molta gent que s'està acostant a preguntar cosetes.
Sí, és habitual passar la vida diària nostra d'anar a comprar al mercat o sortir al carrer a portar els nens al col·legi i trobar-te algun pare que et pregunta, escolta, com va? Quan ens podem inscriure? O què és el que fareu? Tal. Què és el que farem? Vull dir, en principi encara no podem dir què farem.
Però quan se poden inscriure?
En principi està projectat tot, i sí. Un calendari hi és, perquè és que si no pots treballar i els projectes, ja. Que al maig hi hagi les matrícules, igual que hi ha tots els centres educatius que es comencen a fer al maig. El calendari és aquest, en principi.
I quines poden venir?
Uf, mira.
Hablo de edades, pequeños, grandes...
De nens d'un mes fins a gent de 100. És que tothom, ja, vull dir, sí. La idea de música...
Si ve algú de 100, potser li fem una...
Una rebaixa, sí, una o ja gratis directament,
gratis, sí. Sí, està becat directament.
Sí, sí. No, en sèrio, vull dir, la idea és, evidentment, tenim al cap una escola amb unes edats que són troncals, no?, que seria el que és la primària, la formació bàsica, però a partir d'aquí sempre hi ha unes sensibilitzacions, una estimulació musical amb nens més petits, que la idea és de fer-ho a la llarga, si no es pot fer tot l'any que ve, doncs, depenent d'aquesta aportació de l'Ajuntament, doncs es farà més o menys, o ja veurem com acaba la cosa. Però, bé, no sé, sí, la idea era fins i tot, perquè ho podem fer, per titulació de la gent que hi ha dintre, podem oferir un centre no només amb aquestes assignatures troncals, sinó, doncs, mira, amb reeducacions de veu, seria important, no?, una entitat que sempre ha girat entorn a la veu, no?, poder fer reeducacions de veu, poder fer sessions de musicoteràpia.
I en eso tú eres, ya sabemos.
Bueno, jo he fet molt... Sí, jo vaig estudiar... Bueno, jo per un problema meu, als meus 18 anys, jo estava estudiant cant, i em vaig trobar amb un petit problema en les cordes vocals que resultava ser congènit. Vull dir, jo ja vaig néixer amb allò. I llavors, clar, em va fascinar aquell món. Jo vaig estudiar això, i va ser quan vaig estudiar logopèdia, i, bueno, vaig estar a Lyon formant-me, i sí, ho he fet molts anys, eh? I, bueno, de fet, ho estic fent encara. Tinc gent que està operada, i llavors, doncs, reduquem veus, sí. Bueno, en fi, en resum, una escola una mica com molt àmplia, no?, el sentit d'escola de veritat, i on hi hagi moments de tallers, també, per convidar tota la població, no es puguin fer tallers, doncs, tallers de dansa, tallers de...
Sí, qualsevol cosa que giri a l'entorn de la música.
Xerrades.
Sí, de la veu, principalment, perquè, doncs, des del partit que som una coral, doncs, clar, això ho hem de tenir com a lema, no? Però, vaja, és molt més àmplia, tota... l'oferta que volem oferir. Mm-hmm.
Vamos a la música. Ahora una de Leonard Bernstein, porque Rostropovich le pidió que le compusiera algo para un concierto que iba a dar él. Y este hizo una pieza que se titula Slava, y es por eso, porque es a Mislav Rostropovich era conocido como Slava en el círculo de sus amistades. Slava en ruso también significa gloria. Lo escuchamos interpretada por la Unión Musical de Torrent, dirigida por Manuel Enguidanos. Bueno, professorado en l'escola de música.
Home, un tema important a tenir en compte, perquè d'alguna manera és clau en la formació d'aquestes persones, en tenir un equip de professors que hi hagi bona sintonia, sobretot, que ens puguem entendre, perquè s'ha de treballar conjuntament, colze a colze, per tot, perquè els nens tenen el seu tutor, que normalment encara s'ha de definir, no? És el professor d'instrument, que treballa, els nens fan les seves classes de coral, la formació musical, que el professor d'instrument ha de saber què és el que està fent per poder-lo... És a dir, demana d'un guiatge de cada alumne, de cada perfil, que d'alguna manera has de mirar molt bé quina persona poses.
Hem rebut 75 currículums, vull dir que hem tingut feina a valorar i sí. Però bueno, per sort el Jordi coneix molta gent en aquest mundillo, és una passada.
I la Sílvia també, alguns d'ells són també molt avalats per ella.
Bueno, podríem dir que la gran majoria de la gent que tenim al CAP o han treballat amb el Jordi o han treballat amb mi, o els coneixem i sabem que som gent superpotent i que funcionen,
Habrá una asamblea el lunes 23 de marzo.
No? Exacte, sí. Sí, hi ha una assemblea perquè tot això que es gestiona des d'una entitat, doncs clar, és una entitat social, és una associació, i el soci n'ha d'estar informat. Està informat de primera mà, diguéssim, i d'alguna manera sí, té potestat per dir si això hi està o no hi està d'acord. En principi hi ha una junta que pren aquestes decisions prèvies o aquestes iniciatives i, vaja, d'alguna manera, tal com està presentat el projecte, tal com està fet, al soci no li queda més que afegir il·lusió, perquè és que no hi ha d'haver cap problema, tot.
Pues hacemos un llamamiento a socios Cantaire y todo.
Perquè que se li informarà de tot i, vaja, jo crec que és el moment de compartir aquesta il·lusió.
Serà en el Centro Cultural.
Sí.
I l'hora la tenemos ja...
Crec que és a les 8.
A les 8.
Primera convocatòria a les 8 i...
O sigui, a l'hora que tenim, ese dia no li clavo de l'ensayo.
Bueno, sí, jo segurament tots ens vendria més de gust cantar perquè és el que ens agrada, però hi ha aquesta força major que és...
Bien, vamos a ir a una pieza que escucharemos breve. Por siempre en los programas me gusta hacer algo sobre las efemérides que pasaba. Y hace 99 años, hará 99 años, el día 24, que murió Enrique Granados Campiña. Saben que era de Lleida. Y este hombre fue a estrenar Goyescas. Lo iba a estrenar en París, pero se fue a Estados Unidos, a Nueva York, y estrenó allí Goyescas. Cuando terminó, el presidente de los Estados Unidos quiso verlo, él subió, y el viaje que iba a hacer de Estados Unidos a Barcelona lo tuvo que posponer 3 días, y entonces él tuvo que ir a Inglaterra, de Inglaterra a pasar el Canal de la Mancha, y por Francia, en el Suisse, que era un barco francés, fue allá, y al cruzar el Canal de la Mancha, un submarino alemán, le pegó un pedazo allá y partió. A Granados, a Enrique Granados lo sacaron y vaya, lo habían salvado, estaba en el agua, pero él vio a la esposa que estaba allá y se tiró a salvarla, no sabían nada. Y allí se quedaron los dos. Y la última pieza que compuso fue Goyescas. Y a Pau Casal, que estaba por allá, le dijo que no le gustaba lo que me había salido. Me ha salido que parece una jota. Y Pau Casal le dijo, pues si se la estás dedicando a Goya, y Goya era maño. Vamos a escuchar un fragmento de Goyescas.
Thank you.
Era el intermedio de Goyesca, la última pieza, como hemos dicho, que escribió, que compuso Enrique Granados. Y es curioso, murió ahogado y yo tenía aquí en la punta, porque la vida tiene sus cosas. El hijo de Enrique Granados en 1923 fue campeón de España de natación, de 100 metros libre, y también quien nadó por primera vez en España estilo crawl. Su nuera también ganó campeonato de España y sus nietos Jordi y Enrique fueron campeones también de natación.
Bueno, yo no creo que sea casual, ¿eh? Estaban claramente sanando el problema de su padre, ¿eh?
Sí.
No lo digo en serio. Cuando
uno escribe una pieza como esta, como Goyesca, se tiene que quedar. Cuando un compositor ha terminado de esto, sí.
Bueno, yo us ho acabo de dir abans, quan estàvem abans, no? Sí, sí. Jo crec que és com parir algo, esteu allò. Sí. És una satisfacció. Sí, sí.
Jordi també està ara, digamos, pariendo coses, perquè està haciendo muchas partituras y muchos arreglos a los...
Sí,
a los,
jo no m'he dedicat mai tant a la composició. Jo,
a los chavales
de... Segurament pel tipus de vida, d'activitat. Jo crec que per composar t'has de centrar, has de tenir el teu moment de creativitat amb tranquil·litat. I això, doncs, clar, demana un estat o un ritme de vida que no és el que portem aquí. En canvi, el fet d'haver d'arranjar o adaptar la música que ja ha estat prèviament escrita per, diguéssim, a la carta d'aquells que ho han de tocar, això per mi ha estat sempre molt més fàcil i és d'on jo trec tot el material per adaptar la música amb aquells conjunts instrumentals com el cas del que ara tenim, doncs, per poder fer música.
Yo ahora os preguntaría, ¿sabes? Esa cosa que algunas veces, eso que hubiera, que os gustaría que os hubiera preguntado y no lo he hecho.
Ostres, no. Bueno, pues potser parlar de l'objectiu, l'objectiu aquest, no? Que ens posàvem com a escola de música i per oferir al poble, no? Intentar fer una banda, no? En 5 anys.
S'ha posat 5 anys per posar una xifra, sí. Perquè jo crec que...
El senyor presidente Lluís, sí, en una nit de música, sí, dijo que en 5 anys tindríem banda.
Sí, 5 anys no vol dir que l'any que faci 5 inaugurem res.
Que l'anem a 4.
Jo crec que per si l'escola funciona amb normalitat, de la mateixa manera que ara hi ha una coral infantil i els mateixos cursos faran que n'hi hagi moltes més, és a dir, que s'han entitat en molts grups corals, de la mateixa manera, si es fan instruments, n'hi han apareixent aquests conjunts i d'aquests conjunts se'n pot aglutinar una banda. Val, jo crec que és un procés natural. Hem posat 5 anys per posar allò, més o menys una fita, però és molt probable que abans... Vaja, el que és segur és que abans hi haurà actuacions de coses semblants al que pot ser una banda així. I no sabem en quin moment, en el curs d'aquests 5 anys, doncs ja podem dir, escolta, ja estem assajant això, que realment això és una banda. Val? Perquè hi haurà els instruments de vent, hi haurà la percussió, hi haurà tot el que conforma una banda. Que a efectes d'immediatesa musical és molt més ràpid d'aconseguir que una orquestra de corda.
¿Y veremos en este fin de curso algo de los niños con la coral? O se está...
Sí, hi ha aquest projecte que vam voler començar a fer el tastet, doncs hem fet una mena de conjunt instrumental, que no ve a ser una banda, però és un conjunt així una mica... Exacte, evidentment. Per alguna cosa, si no, no comences mai. Llavors, doncs hem fet una mena de conjunt instrumental que treballa paral·lelament als conjunts vocals, a les dos, el juvenil i infantil, i amb els instruments, amb allò que saben els nens, que és allò que dèiem abans, del conjunt aquest instrumental, doncs amb allò que saben els nens hem investigat quines capacitats tenen i els estem fent arranjaments perquè puguin tocar en conjunt. I estem, doncs, d'alguna manera començant a preparar un repertori entre els que hi ha un rock, hi ha una mica de banda sonora de Ennio Morricone de l'Oeste, aquesta música així,
i el golpe.
L'entertainer, també. Doncs estem una mica preparant un repertori que s'adapta una mica a les capacitats de tots els nens. Qui saben fer més notes, doncs ja en tenen més esquides. Qui en saben fer 4 notes, doncs ja, jo ja m'han dit quines són i les hi poso per allà dins de manera que puguin participar amb el seu màxim. Llavors, doncs, es tracta d'això. I el projecte de l'escola, doncs, és, entre les moltes coses que porta una escola, fer això, doncs, poder tenir un conjunt instrumental, digue-li banda, digue-li com sigui, banda és el nom que normalment li hem de dir, i bé, això, doncs, que doti a Ripollet d'aquesta formació que pot participar de molts esdeveniments i ser doncs, una manera de donar-nos a conèixer i de que la gent s'acosti a nosaltres.
¿Sabes lo que estoy viendo? Estoy viendo entusiasmado.
Oh, y tant.
¿Eh? Estoy viendo con ilusión.
Sí. Sí, sí.
Y es que no es que con ilusión.
Sí. Mira,
para el que está escuchando, están escuchando un paso doble, que si no hemos entrado con un paso doble, nos vamos a ir con otro. Está de fondo. Se llama Novelda. Nos vamos a ritmo de 2x4 y es Novelda. Sí.
No, que anava a dir, jo ja he viscut l'experiència de començar una escola de música i de crear i pujar i a Viladecavalls, el lloc on treballo actualment, però és que ara és a Ripollet, és aquí, és el poble on jo visc i és que és una il·lusió tremenda, no? I a més fer-ho al costat del Jordi, que hagi confiat en mi per poder-lo ajudar a començar això.
També he de dir que sense les seves capacitats i coneixement d'això, de creació, també jo potser hi ha molts temes que no sabria com regular. Potser tens assessorament, però vaja, és que ens hem trobat dues persones que d'alguna manera musicalment ens complementem i per fer això, vaja.
Pues mira, ya tenemos que irnos, ¿no? Ya es, sí. La hora pasa como pasa y...
Has de venir a tocar el clarinet, Ángel?
Sí, no, ja estoy...
Ja
me dan las partituras.
Sí, per aquest concert que farem amb el Conjunt Instrumental, que és el dia 30 de juny, dimarts, a l'Auditori, ja li vaig dir, Ángel, has de venir a tocar.
Y vosotros tenéis también que volver aquí a ir machacando... Sí. Y para que se enteren.
Sí,
pues gracias por
tan
haber estado.
Tan bien, tengo noticias importantes, los vendremos a decir.
Gracias por haber estado en control. Ha estado Xavi Gispert y quien nos habla, ya lo saben, Ángel Esteve, un amigo pobre que es lo que más dura. Y sean felices, que cuesta lo mismo y quien está a su alrededor, algunos hasta lo agradecen más.